Radio Vilafranca.
Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimarts 14 d'abril de 2026. Segon dia de la setmana i sembla que el termòmetre, mica a mica, recupera normalitat. Un dia més, nosaltres hi serem des d'ara i fins les 12, menys dos minuts, acompanyant-vos al Penedès en xarxa des de Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. Des de la coordinació central a la capital, al Penedesenca, us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado en nom de tots. Comencem presentant veus i espais que donaran contingut a aquestes 3 hores de ràdio. D'aquí uns instants, el nostre home del temps, el Marc Paredes, ens parla d'aquesta recuperació de la temperatura. I tot seguit, l'Òscar Cerdà, amb les vinyetes. Avui ens vol parlar d'un artista icònic del còmic català, el pare de Massagran. D'aquesta forma intensa, arribem a 9:45, primer flash informatiu, 5 minuts, per saber com comença aquest matí de dimarts a l'Alt i al Baix Penedès. Tots coincidirem que l'entrada de les xarxes socials ha generat un impacte importantíssim en la forma de comunicar, en com ens informem. Avui, a partir de 9:45, obrim roda política al Penedès en xarxa i volem analitzar amb els nostres polítics l'impacte de les xarxes socials en les dinàmiques comunicatives dels municipis. Volem saber si són actius en aquests formats, què comuniquen, com. I diran la seva la Júlia Rosa, regidora de comunicació de Sant Sadurní, la Fina Mascaró, regidora de comunicació a Olèrdola, Adrià Molina, regidor de l'Arbós, i Amadeu Benach, alcalde de Banyeres. Començarem a 9:45 i fins les 10 conversant amb cadascun d'ells, i a partir de les 10:06, després del butlletí, reprenem aquesta roda política i els proposem que facin tertúlia fins 10:45. A 10:45, sí o sí, acaba la roda política perquè tenim cita amb l'actualitat de les nostres comarques, el segon flash del dia. A 11:45, us proposem seure al pupitre i escoltar atentament, amb tots els sentits, per aprendre d'una mestra de mestres com és la Carme Hurtoll. Avui parlem amb ella dels reptes, les oportunitats i també els riscos que comporta la intel·ligència artificial, la IA, en el món educatiu. Obrirem la tercera i última hora a 11:06 amb la Teresa Casanelles del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, i la Sònia Moll, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Elles dues ens porten el català al carrer amb classe de vocabulari i refranys amb el concurs. Avui regalarem un llibre infantil, Una nit bestial, de Cruïlla, i l'oportunitat de guanyar-lo tot trucant i jugant amb nosaltres. A 11:45, últim flash informatiu d'aquest matí per saber com tanquem el dimarts. Escoltem i seguim. I la recta final dels dimarts també és molt intensa i aprofitada. Després del flash, pantalles amb Carles Gala i acabem tot jugant a descobrir si la història que ens explica la Lourdes és fake o és certa.
temps.
Aquest matí encara feia força fresca. Aviam com evoluciona aquest termòmetre. Marc Paredes, bon dia.
Bon dia, Sílvia. Comencem aquest dimarts i ho fem amb un ambient molt assolellat. Deixem enrere les precipitacions, que van ser en forma de fang aquest passat cap de setmana a causa de la presència de pols en suspensió provenent del Sàhara i també d'aquest pol·len, sobretot d'aquest pol·len del pi, que és el que deixa els que pateixen al·lèrgia picor als ulls i també a la gola. Tot això va clarament cap a la baixa i les temperatures, que també pujaran respecte al cap de setmana i a dilluns, han baixat 11 graus, però tot això anirà remuntant perquè es presenta una setmana novament càlida. De moment, com dèiem, aquest dimarts, que serà molt tranquil, no arribarem, o creiem que no arribarem, aquests 20 graus de cara al migdia, però demà sí que els arribarem. Per tant, situació novament primaveral. Al matí, potser amb alguns bancs de núvols baixos, creiem que quedaran del prelitoral cap a l'interior, sobretot cap a les comarques de Barcelona i Girona. Allà on apareguin, les temperatures mínimes sí que quedaran un pèl més frenades. Es dissiparan ràpidament aquests bancs de boira i al migdia serà, això sí, novament molt càlid. I de cara als dies posteriors, no veiem massa canvis a la vista, tant dijous com divendres i també dissabte, ambient molt suau, temperatures que cada dia pujaran una miqueta més, amb el domini parcial o total del sol, i potser de cara a diumenge, si avancem una miqueta més en el pronòstic, ens podria arribar una nova línia frontal que ens deixés algunes precipitacions, però encara queden uns quants dies, per tant, tot plegat ho agafem amb pinces, i el que podem assegurar és que fins dissabte la situació serà primaveral, amb temperatures suaus, no tan altes com la setmana passada, però seran molt suaus, i potser amb aquests contrastos tèrmics entre el dia i la nit i algunes boirines matinals de cara a demà. Això és tot. Bona setmana.
Un cop al mes ens endinsem en el món del còmic de la mà de l'Òscar Cerdà i la seva secció Vinyetes. Aquest mes d'abril coneixerem un dels autors més icònics de la nostra terra, Josep Maria Madorell. Per aprendre més sobre la seva figura, anem cap a Ràdio Sant Sadurní, on ens espera l'Òscar, acompanyat del Miquel Cuenca.
Doncs sí, Sílvia, nosaltres que tornem amb una nova edició del Vinyetes amb l'Òscar Cerdà, avui parlant d'un dels grans dibuixants del còmic català, podríem dir. Moltes de les seves obres, gent jove com jo, les hem gaudit a l'escola en formats com el Cavall Fort, és el Josep Maria Madorell, però jo no sóc qui per parlar d'ell avui. Avui el protagonisme el té a l'Òscar. Bon dia.
Bon dia, com esteu? Pues sí, avui us porto aquest autor que per mi té una característica molt entranyable perquè també forma part de la meva infantesa. El llegia a la mítica Cavall Fort. És un autor, a més d'aquí, del país, del territori, prolífic, un gran treballador i per descomptat, un gran amant del còmic, no? En Josep Maria Madorell i Montaner va néixer l'any 23, a Molins de Rei, el poble del Baix Llobregat que tots coneixeu. De ben petit ja es veia que aquest nen tenia alguna cosa especial, una grapa per dibuixar més que res al món, no? Característic amb el 90% dels dibuixants que ja ho porten una miqueta amb el seu ADN. De fet, mentre les altres criatures jugaven al carrer, ell podia passar hores amb un llapis a la mà, però no dibuixava tampoc de qualsevol manera, ho feia amb molta cura. Ho guardava tot i fins i tot posava la data. Era un tipus molt rigorós, eh? Com si ja sabés que jo algun dia tenia importància. Esclata la Guerra Civil, per edat, el va enganxar amb 7 o 8 anys, si en surten els contes, que va ser una època duríssima per ell, i, com us deia, ja era un adolescent, però ni així va deixar de dibuixar. A títol d'anècdota, una de les coses més curioses que feia era crear revistes casolanes, com una que duia per títol Fredolic. S'inventava les històries, les dibuixava i convertia en una mena de còmic tot fet a mà. I aquí hi ha una anècdota boníssima. Penjava aquests dibuixos a l'aparador de la botiga familiar. Una mena de fanzine personal perquè la gent del poble els pogués veure. És a dir, que ja tenia una visió absolutament de que el seu seria el món del còmic, no? Imagina't els nens d'aquella època, que no tenien pràcticament de res, els nens de la postguerra, passant cada dia per veure què passa al següent capítol. Una miqueta una cosa per entregues, el Salvant les distàncies Shakespeare, no? Sense saber-ho ja estava fent de dibuixant professional, d'algun modus. De jove va estudiar dibuix amb una professora que justament havia estat deixeble del gran artista català, en Joan Junceda, de l'època d'Opiso, d'aquella època formidable del Patufet, etc. Això li va donar per descomptat una base molt sòlida de dibuix. A més, admirava molt els còmics europeus, especialment els de tipus línia clara, els que ja sabeu, els que escolteu els vinyetes, que per mi és de lo millor que ha donat el còmic, no? I sobretot de la famosa escola franco-belga, és a dir, dibuixos molt nets, fàcils de seguir i molt ben ordenats, sobretot. Aquest estil, manifestament, de la línia del gran Hergé, es convertiria en la seva marca personal. És a dir, en Madurell tenia un traç que no marcava fins i gruixos, era com l'Hergé, tot era uniforme i molt net i, sobretot, molt entendible. Ho hem comentat en diverses ocasions, els franco-belgues treballaven en doble, en dos planxes, i després l'ajuntaven i distribuïen les vinyetes de forma molt entendible per al lector. Després de la guerra, la vida no era fàcil, per descomptat, i menys per dedicar-se a l'art. Tot i això, Madurell va començar a publicar dibuixos en revistes. Va crear personatges i historietes, però encara no s'hi podia dedicar del tot per un tema econòmic, perquè, de fet, seguia treballant amb el món tèxtil com a pèrit industrial. És a dir, treballava en una feina normal i de nit dibuixava. La pregunta del milió és quan descansava, en Madurell, perquè dibuixar és una feina absolutament artesana, com ja sabeu. En definitiva, era una mena de doble vida força típica dels artistes de l'època. A l'any 61 tot dona un gir, un canvi, perquè comença a col·laborar amb la mítica Cavall Fort, que tu esmentaves en la introducció i que, de fet, sortosament, encara té presència a les llars del país, no? Era una època molt complicada i més per llegir en català. La llengua en aquell moment no ho tenia fàcil. Madurell va fer de tot, acudits, portades, dibuixos per jocs i activitats, i es va convertir en un dels pilars de la revista. Una de les seves creacions més famoses és en Jep i Fidel, un parell d'amics apassionats de l'esport, concretament més el de muntanya, al qual en Madurell era un gran aficionat. En Jep era de caire més esportista i en Fidel, incorporat a la sèrie una miqueta més tard, era més aviat l'inventor fantasiós, dotat amb unes ulleres així de savi i despistat, que aplicava sovint la seva capacitat inventiva a la pràctica dels esports. Dos personatges simpàtics que vivien aventures penes d'humor, tampoc no eren els herois perfectes, eren més aviat normals els antiherois, i això feia que els lectors s'identifiquessin molt amb ells. Molta gent, de fet, com jo, encara avui els recorda molt d'estima. L'editorial Casals en publica en forma d'àlbum individual als anys 90 la col·lecció. A Casals, t'ho deia abans de començar, els aficionats li devem la publicació de joies com Benet de Llaferro de Pello, l'autor dels Pitufos, o Gil Pupila de Melier. En Madurell també va dibuixar Les aventures d'en Massagran, creació d'en Josep Maria Folch i Torres, un personatge molt popular, veritable aventurer que s'endinsava per tot el món. Els àlbums també els va publicar en format individual a l'editorial Casals. Recentment, això és important de cara a l'època que ve, no? De cara a la diada, el Segell Combe l'ha publicat amb uns magnífics compilatoris, l'obra d'en Massagran, que paguen la pena de tenir i gaudir-los. Amb un format lleugerament més petits, per això, però... I aquest còmic va tenir molt d'èxit i fins i tot es va traduir a altres idiomes, de tal modo que Madurell va arribar més enllà de Catalunya. Potser mai va ser aquella cosa explosiva d'un Vernet a posteriori o d'altres autors, però sí que certament la seva obra es va conèixer a l'estranger gràcies a aquestes publicacions. Hi ha una cosa que defineix molt bé en Madurell, molt constant, molt treballador, guardava tots els seus dibuixos, fins i tot els que no li agradaven massa, i era molt perfeccionista. I el 1969 va fer un pas important, va deixar la seva altra feina i ja es va dedicar només a dibuixar. A partir d'aquí la seva producció encara va créixer més i a títol també anecdotari, no era un personatge gens presumit, sempre va viure a Molins de Rei, molt proper a Sant Sadurní, com deien, no buscava tampoc la fama, mai es va casar, bueno, això té un caire més anecdòtic. A mi em recorda molt l'ADN d'un Ibáñez, un home centrat amb la seva feina, i això, vull dir, molt, molt centrat amb la seva feina.
Des de petit ja s'anava veient en el que s'anava a dedicar.
Sí, 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 a més, aquest tipus de concentració pràcticament de monjo, no? Tancat al seu estudi, és desbordant, per a boca, com hem dit, adaptava guions amb el cas de La casa sota la terra de Joaquim Carbó i, per descomptat, amb el cas de Massa Gran d'en Josep Maria Folch i Torres, però era un tipus que amb la sèrie Gepi Fidel va demostrar també una imaginació i un sentit de l'humor molt, molt divertit, que de fet és etern, és universal, vull dir, no... Tampoc no era un autor que entrava, crec, amb elements polítics. El seu humor era molt... No tenia problemes, més enllà de publicar en català a l'època encara franquista, de la, com deien, de la postguerra. No?
Clar, en l'àmbit polític podríem dir que... o posar-lo o posicionar-lo dins la promoció del català en una època complicada.
Molt complicada i molt, molt restringida. Per aquest sotrac tremendo que va significar la Guerra Civil i que va provocar un retrocés cultural brutal. També és veritat que va haver un esclat de còmic a nivell nacional, còmics que potenciaven l'heroi nacional, el Juan Centella, Roberto Alcázar y Pedrín, hi ha tota una sèrie també de creacions que sorgeixen, com va passar amb elements cinematogràfics i de còmic a la Itàlia feixista de Mussolini. Però certament aquí a Catalunya era complicat. I als anys 80, encara feia una vida normal, un dia va anar a la Fira del Poble, com feia sovint, però l'endemà ningú el va veure sortir a passejar. Com et dic, era un home molt, molt casolà, però evidentment coneixia els seus veïns, i aquest passeig el feia cada dia, i això va estranyar molt els veïns. Aquell mateix dia el van trobar a casa, havia mort de manera sobtada, l'any 2004, d'una manera tranquil·la i discreta, va marxar tranquil·lament, gairebé com havia viscut. I el seu llegat està claríssim, ha deixat una empremta molt gran. Jo encara el llegeixo ara, amb aquests compilatoris, amb alguns àlbums de l'època, i certament va ajudar a mantenir viu el català entre els nens, cosa importantíssima que ara s'hauria de potenciar encara més. Jo crec que és així,
Vaja, jo recordo l'escola que, a banda del Cavall Fort, també teníem el Reporter Doc, el Tiroliro, que potser és més adient, no?, en el format del Cavall Fort.
Sí,
Ara fa molt de temps que ja no estic a l'escola, no sé si aquests formats encara segueixen també en actiu a les biblioteques de les escoles, és el que recordo jo. Quan has arribat i m'has ensenyat, perquè sempre portes una referència, no em sonava, però quan he vist el Massa Gran ja m'ha vingut al cap, no? Obres que passen els anys però segueixen actives entre generacions.
Efectivament, i et puc assegurar que jo que visito i volto per escoles del territori, a totes les biblioteques estan aquestes revistes, que són molt boniques perquè estan composades a partir de diverses veus, o per entregues, i continuen, i per descomptat d'autors nacionals, encara que també diria que tenen participació no tan activa com a anys enrere d'autors de fora. De fet, en Madurell, si em permets, és el nostre RG català, salvant les distàncies, però és el...
Home, a nivell de format, a mi em recorda a Tintín.
A Tintín, el gran Tintín, sí, sí. Que ja saps que és el... Sempre dic quan em pregunten, Òscar, tu quan vas començar a dibuixar o quan vas voler... Realment, puc assegurar-ho, o sigui, ho tinc claríssim, que les lectures de Tintín van ser fonamentals. Sobretot, a part de per al dibuix, perquè de dibuixants n'hi ha probablement millors que Hergé, a l'univers que va crear Hergé.
És més el personatge i tot el que ve després.
I la galeria de secundaris que fan de contrafort amb aquest reporter intrèpid, una miqueta ambigu, si tu vols, però que m'ha fet passar tantes bones estones i encara ho continua fent passats els anys. No? I el bo d'en Madurell passa el mateix. És molt senzill de llegir, són còmics de lectura, no. Les vinyetes estan distribuïdes de forma clàssica i això em facilita molt la lectura.
I diversos personatges, no únicament el Massa Gran, com has
comentat. No, exacte, molt prolífic i vull dir, un autor que va estar dibuixant. Per això també la connexió més local a nivell nacional amb Ibáñez, que ja et vaig comentar, no?, l'últim dia, amb un dels àlbums, amb l'últim àlbum que va publicar, hi ha l'última plana amb un esbós molt primerenc que malauradament no va poder concloure. Jo crec que era el més important, més enllà de la família, en el cas de Madurell, com que era una miqueta solitari, però pràcticament és una extensió de... Vaja, és la seva vida, el dibuix, amb aquest tipus d'autors tan importants. No?
Un home tranquil, amb una vida discreta, però, com has comentat, no?, se'n va anar i la gent es va donar compte per un fet molt particular i molt concret, que era no sortir un dia a passejar, eh? Curiós.
A passejar, i mira, d'aquesta manera, però certament sembla que va tenir una mort plàcida. I tornant una mica del que deies, no?, a vegades aquests personatges més són capaços de portar l'aventura a les seves obres, no? Potser en el fons haguessin volgut ser aventurers i en cert modo aquests personatges que han dibuixat i que han fet les delícies dels seguidors els han ajudat a tenir aquest món de fantasia, no?
A vegades t'ho pregunto, tu que ets entès en el tema, té algun discípol actual, gent que s'hagi basat també en la seva línia il·lustrativa?
Estic segur que ha estat un dibuixant de referència, però jo no crec que hi hagi un discípol directe de l'estil d'ell. Era molt personal. En tot cas, sí que veiem la impronta d'Hergé, com et deia. A títol d'anècdota, va contactar amb mi per una possible col·laboració quan jo era un adolescent, vull dir, potser quan tenia els 19 o 18 anys, jo havia fet alguna cosa per còmic d'adults i va contactar amb mi, però mai vam arribar a col·laborar, però vaig parlar amb ell directament. No el vaig arribar a conèixer en persona, però sí que va haver un contacte telefònic molt cordial que finalment no va fructificar, no? Com a anècdota per tancar aquest Vinyetes d'avui.
Doncs nosaltres que ens quedem amb aquesta anècdota de l'Òscar, avui coneixent la figura de Josep Maria Madurell. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Penedès en xarxa.
Sense tu la vida és com menjar sense sal, insípida i austera com un cony de funeral. És com si l'existència s'hagués tornat un pur tràmit. Quan miro el calendari vull que els dies passin ràpid. I sí, ja ho sé, que no s'acaba pas el món. Qui més qui menys, això ho ha sentit tothom. Autocompassió com a remei per la derrota. Dic que estic de puta mare somrient com un idiota i fer-me el foc.
La cirereta, aquests Vinyetes de l'Òscar Cerdà, és Escoltar Escatarres i aquest Tintín que ens duran el flaix.
Per fora i per dins plora, ocultant els seus fracassos. No fos cas que em veiessis trencat, suplicant-te de genoll una altra oportunitat. No hi ha res més patètic que oblidar la dignitat. Així que no t'esperis en mi, que no puc viure sense tu. Sóc un Tintín sense mirar-ho. No tinc ningú que em salvi el cul. Sense llamps i trons, sóc un marxut en calma perpètua, sóc una pel·li porno que no ensenya ni una teta, en un punt mort, funcionant a ralentí, com paralitzat per la por de tornar a patir, esperant el dia en què escampi la tempesta i me n'adoni que he deixat de sentir, que no puc viure sense tu, sóc un Tintín sense mirar.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 9:15 us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Adeu al nom de Cabatast, la propera mostra de caves i gastronomia de Sant Sadurní, que tindrà lloc del 2 al 4 d'octubre i que celebra enguany la seva 30a edició, dirà adeu al nom de Cabatast, la denominació que ha acompanyat aquesta fira des que es va posar en marxa l'any 1997. Segons ha consultat Ràdio Sant Sadurní, l'Ajuntament ha intensificat en els darrers dies les converses amb diferents actors per tal d'assegurar que enguany la mostra compti amb una representació més diversa, incorporant cellers d'altres marques col·lectives, segells de qualitat i denominacions d'origen que conviuen en el sector dels vins escumosos al territori. Malgrat que en els darrers anys s'havien ja dut a terme contactes amb el sector i s'havien incorporat canvis en les condicions de participació a la fira per tal d'ampliar-la, el nom Cabatast, entre altres motius, provocava reticències i incomoditats entre alguns elaboradors que es troben fora de l'adscripció de la DO Cava. L'emissora també ha pogut confirmar amb representants d'escumosos que el canvi de denominació de l'esdeveniment és una de les condicions imprescindibles per poder valorar la participació a la Fira Sadurninenca. L'Ajuntament de Sant Sadurní comptarà amb el suport d'una agència de publicitat per avaluar i escollir un nou nom que faciliti l'acord amb totes les sensibilitats del sector i garantir la presència d'aquests cellers ja aquest mateix any. L'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos posa a disposició de l'AFA de l'Institut El Foix locals per la celebració de graduacions. Aquesta mesura s'adopta arran de la decisió del professorat i del personal de l'Institut de fer únicament activitats de caràcter lectiu, tot respectant els drets del col·lectiu de treballadors i treballadores, però alhora oferint a les famílies i alumnat la possibilitat de gaudir d'unes celebracions tradicionals als finals de les diferents etapes educatives. La regidora d'Educació, Maite López, es va adreçar el passat 8 d'abril a l'AFA de l'Institut El Foix per oferir, de forma gratuïta, la cessió dels espais necessaris per la celebració de les graduacions de quart d'ESO i de segon de batxillerat, que fins ara se celebraven a les instal·lacions del mateix Institut. Igualment, l'Ajuntament es posarà en contacte amb la resta d'AFA dels centres educatius del municipi per oferir aquests mateixos espais per les celebracions de final de curs en cas que sigui necessària la seva utilització. Cunit posa el focus en la neteja del sotabosc amb ramats de cabres en el nou cicle d'activitats sobre la transhumància. Una pràctica ancestral estretament vinculada al patrimoni rural. Enguany, però, la principal novetat és la incorporació destacada del paper dels ramats en la neteja del sotabosc, una acció clau en la prevenció d'incendis i la gestió sostenible del paisatge que tindrà lloc en els accessos de les urbanitzacions als jardins, rosers i Costa Cunit. A través d'aquesta iniciativa es vol donar visibilitat a la funció ambiental de les cabres que actuen com a desbrossadores naturals. El seu pas contribueix a eliminar vegetació sobrera, especialment aquella que pot esdevenir combustible en cas d'incendi o que competeix amb les espècies autòctones. Aquesta pràctica, a més de ser sostenible, recupera usos tradicionals del territori amb una mirada actual cap a la gestió forestal responsable. El programa manté també el seu vessant educatiu. Durant la mateixa setmana hi haurà activitats escolars adreçades als alumnes de cicle mitjà i superior de primària de les tres escoles del municipi, que els permetrà conèixer de prop el ramat, observar les cabres i entendre les seves necessitats. A més, els participants descobriran el dia a dia del pastor i el valor cultural de la transhumància. Entre les propostes obertes a la ciutadania destaca la caminada del diumenge 19 d'abril, una ruta circular seguint la carrerada de Santa Coloma.
Penedès en xarxa.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
La irrupció de les xarxes socials ha transformat la manera de comunicar. Cada cop són més amplis els sectors de la població que només s'informen a través d'aquests nous canals, en detriment dels mitjans de comunicació tradicionals. Avui, a la roda política del Penedès en xarxa, volem saber com han impactat les xarxes socials en les dinàmiques de comunicació dels municipis. Volem saber si els ajuntaments són actius en aquests nous formats, què hi comuniquen i com organitzen la convivència entre els nous mitjans de comunicació i els convencionals. Per això avui recollirem opinions de regidors i regidores responsables de la comunicació. La primera veu l'anem a buscar a Sant Sadurní amb el nostre company Miquel Cuenca, a qui saludem de nou.
Doncs nosaltres que ja estem amb la regidora de comunicació de la capital del Cava, la Júlia Rosa, per comentar aquest tema que hem posat al centre de debat i que iniciarem també després, a la següent hora, amb una tertúlia. Primer de tot, bon dia, Júlia.
Molt bon dia.
Comencem amb la pregunta principal, no, d'aquest tema. Quin és el paper que tenen avui les xarxes socials, en aquest cas i centrant-nos en Sant Sadurní, en la comunicació del consistori?
Bé, doncs les xarxes socials han passat a ser el nostre cordó umbilical, podríem dir, perquè es deia en aquesta presentació mateix d'aquesta temàtica que les xarxes socials doncs han passat a... O sigui, hi ha molta gent que ha passat a informar-se només a través de les xarxes socials. Aleshores, això fa que no només a nivell de mitjans de comunicació, digue-li ràdio, digue-li televisió, digue-li diaris, s'han hagut d'adaptar d'alguna manera també a tenir... les xarxes socials com a plataforma de difusió, sinó que les administracions per descomptat també, perquè si la nostra principal voluntat com a administració municipal és la de ser la més propera al ciutadà, doncs també ens hem d'adaptar en aquest sentit i, de fet, gràcies a les xarxes socials tenim la possibilitat de ja no de ser una administració que et mira, per dir-ho d'alguna manera, des del balcó, no? Sinó que vas a la butxaca o anem a la butxaca de cada ciutadà.
Has comentat el tema, no, de la relació entre ajuntament i ciutadania. Com ha canviat aquesta relació amb la irrupció de les xarxes socials, un model més a l'instant, més diari, que potser les tradicionals revistes que anaven traient als ajuntaments i que segueixen traient, com per exemple el Casa de la Vila?
Sí, doncs a mi em sembla que el que ha passat és que s'ha passat d'una verticalitat, per dir-ho d'alguna manera, a una horitzontalitat, no? Perquè ja no és el monòleg, la conversa unilateral, sinó que aquí hi ha una vitalitat molt clara.
En aquest sentit, i ja centrant-nos en l'Ajuntament, regidora de Comunicació, ens agradaria saber com es gestiona aquest àmbit dins del consistori. Hi ha una estratègia definida?
Sí, per descomptat. No hi pot... un departament de comunicació no pot ser fruit de la improvisació. Hi ha un pla de comunicació que desenvolupa la forma d'actuar de tot el servei. I tot això gira al voltant de, penso jo, de dos pilars que són fonamentals, no? Per una banda, l'equip humà que hi ha al darrere. Tenim la gran sort que el servei de comunicació d'aquí Sant Sadurní és un servei molt estable i fidelitzat a nivell de personal, i això... doncs és un gran avantatge des del punt de vista de gestió, perquè el seu funcionament és molt autònom i això genera una confiança absoluta, tant de forma interna com de cares al ciutadà. I per altra banda, doncs la planificació, no? Sí que és cert que sempre s'ha de deixar espai per la immediatesa, perquè a vegades passen coses, no? que no es poden preveure i que s'han de tenir, i s'ha de tenir aquesta capacitat de reacció, però sens dubte hi ha d'haver una planificació al darrere, és a dir, no publiquem quan ens en recordem que hem de publicar, sinó que es coordina l'agenda institucional de les entitats, les obres de via pública, per exemple, o campanyes doncs més específiques com el Cavatast, i això doncs permet mantenir un flux constant de publicacions i d'informacions sense saturar els usuaris.
Un exemple de la immediatesa i com és, no? També la comunicació per xarxes socials va ser el descarrilament del tren a Gelida, que també va afectar Sant Sadurní, sobretot l'estació, els serveis alternatius. L'Ajuntament creu que va estar a l'altura a nivell informatiu?
Pensem que sí, perquè també és veritat que va ser una situació no només inesperada, sinó que va ser doncs greu. I penso que tant a nivell de l'Ajuntament com a nivell de la resta d'administracions es va respondre a nivell comunicatiu com s'havia de respondre. Més enllà dels temes d'infraestructures, aquí no hi entro, però sí que hi va haver una bona comunicació, penso, no només de cara al ciutadà, informant-se en tot moment, perquè de seguida hi havia doncs, tots els mitjans de comunicació allà, tant a nivell local com a nivell doncs, autonòmic, inclús nacional, però sí, sens dubte es va informar tant de cara al ciutadà com a nivell de coordinació interna de l'Ajuntament.
Les xarxes socials tenen el seu punt positiu, sobretot és majoritari, però també el negatiu, sobretot en temes de desinformació o comentaris negatius, no? Al final està exposat a les xarxes socials, també està exposat a aquestes situacions. Des de l'àmbit municipal, des de l'Ajuntament, com es gestiona tant la desinformació com els comentaris que puguin ser negatius?
Bé, de cares als comentaris, si parlem de comentaris negatius, en qualsevol administració has d'estar preparat perquè no tot el que faràs li agradarà a tothom, no? I això, tant a nivell d'administració com a nivell de polítics que som, doncs hem d'estar preparats i evidentment, doncs, reaccionar i poder donar resposta a aquestes queixes que se'ns puguin traslladar. Les fake news sí que han irromput en els últims... Sempre n'hi ha hagut, però segurament últimament se'n parla molt més d'aquest factor, no? I el que s'ha de fer és aclarir i treure les notícies com són i no com diuen que han de ser, no?
Doncs nosaltres que ampliarem tota aquesta informació abans de la tertúlia amb els altres convidats en aquesta roda política. Moltes gràcies, Júlia Rosa, regidora de comunicació de l'Ajuntament de Sant Sadurní, per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres.
La següent protagonista d'aquesta roda política l'anem a buscar a Canal 20, a Olèrdola, amb el Raimon de Cara. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia, així és. Ens trobem aquí a l'emissora municipal de ràdio, a Canal 20 Ràdio Olèrdola, amb la regidora de comunicació d'Olèrdola, la Fina Mascaró. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Hem de dir que Olèrdola pot ser un cas, tenint en compte les dimensions del municipi, encara no 4.000 habitants, on hi conviuen amb molta activitat, tant els mitjans clàssics, els tradicionals, l'emissora de ràdio, un butlletí imprès mensual, amb aquesta irrupció de les xarxes socials, amb actualitzacions diàries d'informacions. Aquí hi ha aquesta convivència.
Doncs sí, aquí, com tu bé deies, no, ho has centrat molt bé. Combinem aquestes xarxes socials, que, com deia la companya de Sant Sadurní, doncs el que donen és la possibilitat de portar les notícies, la informació a la butxaca, però també, i d'una manera molt més immediata, però també aquest tipus d'informació més reposada, com pot ser doncs, el butlletí municipal, que també hi ha en altres ajuntaments. No? Val a dir que les xarxes socials el que han donat és això, és la immediatesa, però també una cosa important, i s'apuntava fa un moment, no?, quan es parlava de l'accident aquest a Sant Sadurní, per exemple, no?, que és doncs, tota aquesta vessant doncs, d'ajuda quan hi ha moments doncs, de situacions adverses, com hem tingut doncs, el tema de la dana o les bandades i tal. Jo penso que aquí, doncs, tant les xarxes socials i la informació que es dona, doncs, en aquest cas, des dels ajuntaments, és molt important perquè doncs, prova és que quan va marxar el llum, no?, aquesta fa un any o un any escaig, doncs, la gent només es podia informar, doncs, en aquest cas, doncs, per la ràdio. No? Aleshores, i per les xarxes socials. Per tant, per mi és superimportant doncs, aquesta convivència de tots aquests mitjans i també apuntar, que ens n'hem deixat un quan hem fet la presentació, que també és aquesta col·laboració doncs, amb la televisió, en aquest cas amb Terramar. Nosaltres diem que toquem tots els aspectes perquè no ens volem deixar ningú endarrere i tenim aquesta sort doncs, de poder conviure amb tots amb aquests mitjans i que doncs, també, com deia la companya Sant Sadurní, això ho podem fer perquè ho tenim emparat en un pla de comunicació i perquè tenim un equip humà al darrere que s'hi deixa la pell, però que les improvisacions no són mai bones, a no ser que sigui una cosa sobrevinguda, però la informació de rigor, la informació s'ha de treballar i s'ha de planificar.
En aquest sentit sí que hem d'explicar que ha guanyat molta força com a mitjà solvent i eficaç per comunicar actes i avisos a WhatsApp.
Sí, és, és curiós, no? com allò que va començar només per ser doncs, una eina de passar-se un missatge s'ha convertit en un element important per comunicar. I nosaltres, des del Departament de Comunicació, el que fem és diàriament doncs, passar aquests petits inputs d'informació, que després els rematem, evidentment, a una de les nostres pàgines web, pot ser tant la institucional com la Més de Notícia, com Canal 20, però aquesta informació arriba, la gent està doncs, molt agraïda de tenir doncs, aquestes petites informacions que després amplien. Per tant, és un canal que nosaltres fa més d'un any i mig, més o menys, si no m'erro, que l'hem posat o quasi dos en marxa, cada vegada hi ha més gent, i ja dic, la resposta és important.
I una de les innovacions recents és l'aplicació, l'APP Tràmit, perquè la ciutadania pugui fer qualsevol tràmit des del seu telèfon mòbil a qualsevol dia, moment, hora de l'any.
Sí, és, al final el que nosaltres hem d'acostar és facilitar que la gent tingui informació. L'APP, vull dir, a part de fer tràmits, doncs, també es pot demanar informació i el que intentem doncs, és anar posant-hi cada vegada més gestions a poder fer doncs, perquè la ciutadania tingui la informació, perquè no s'hagi de desplaçar i perquè ho pugui fer en qualsevol moment. També és veritat que hi ha APPs que donen, hi entraríem en un altre tema, no? Però donen més possibilitats encara, però sempre hem dit el mateix quan tu dones un servei, el cas de tenir és la garantia de poder tornar la solució i la resposta immediata. Per tant, nosaltres anem incorporant totes aquelles gestions que som capaços de donar resposta immediata, perquè és està molt bé i és molt maco poder anar pel carrer, fer una foto, que això et generi una instància, que et generi una queixa, però si no tenim capacitat de resposta, doncs el que estem fent és enganyar la ciutadania. I una de les coses que els ajuntaments la tenim prohibida és enganyar la ciutadania. En tot cas, els hem d'explicar que no tots els serveis en el moment que es necessiten es poden donar, però que ens hi deixem la pell perquè així sigui.
De manera breu, també volem aprofitar la benentesa que conversem amb la regidora de Comunicació per explicar que Olèrdola ha estat reconeguda aquests darrers anys per la seva qualitat informativa a través del segell Info Participa. És un segell que es renova i estem a les portes de renovar-lo des d'Olèrdola.
Bé, aquesta tarda el anem a recollir, per tant, primícia, perquè no ho havíem anunciat encara, però com no pot ser d'altra manera, doncs els equips dels nostres informatius sempre estan alerta i donem aquí la primícia de que aquesta tarda anem a recollir-lo. Nosaltres aquest any hem aconseguit un 96%, per tant, hem baixat una mica rona respecte a l'any passat. Només no ens hem valorat un ítem, però perquè ha estat un ítem que no l'hem treballat, o sigui, no s'ha donat el cas que s'hagi posat doncs, aquest ítem a disposició de la ciutadania perquè no teníem res per consultar i aleshores doncs, és el que ens ha penalitzat aquests puntets. No? Però molt contents, l'any passat val a dir que del 100% vam ser l'únic ajuntament de la comarca i hi va haver pocs que van estar guardonats. Per tant, aquí, des d'aquí, doncs, felicitats a totes aquelles persones que ho fan possible, perquè hi ha diferents departaments, també els serveis tècnics de la casa dintre els àmbits jurídics i de més. Per tant, des d'aquí reitero l'agraïment doncs, a tot el que ho fan possible.
Gràcies per comentar-ho. De moment ho deixem aquí. Fina Mascaró, anem a recollir més veus.
Així és, afegim ara un parell de veus del Baix Penedès per seguir parlant d'ajuntaments i xarxes socials amb la Lourdes Meronyó des de Domenys Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia. I ja tenim a l'altre costat de la línia telefònica a l'Adrià Molina. Ell és regidor de l'Ajuntament de l'Arboç. Molt bon dia, Adrià, com estàs?
Molt bon dia. Molt bon dia, Lourdes. Bon dia a tots.
Anàvem sentint el que deien els regidors, les regidores, del tema de comunicació. Vosaltres sou molt actius, les xarxes socials, però què en penses de com ha canviat la comunicació en aquests darrers anys amb la inclusió de les xarxes socials, de l'Àgora, del WhatsApp? Explica'ns.
Bueno, la comunicació ara per mi s'ha tornat més complicada, no més senzilla, perquè ara la ciutadania està sotmesa a un excés d'informació, no? O sigui, ara tu agafes el mòbil, engegues la televisió i és un bolcall tota l'estona d'informació d'àmbit internacional, nacional, comarcal, autonòmic, o sigui, la gent té massa canals d'informació i tu has de fer-te un lloc en aquell, en tot aquest espai perquè la ciutadania rebi el teu missatge, el que tu vols dir, que en molts casos possiblement és les notícies que més li afecti en el seu dia a dia, perquè al final l'àmbit municipal no és el que normalment més ens afecta, encara que no ens ho creiem. Doncs on ha canviat la comunicació ara mateix és en això, és en què tu has de barallar-te per tindre lloc per arribar al ciutadà, perquè el ciutadà molts cops no és conscient de que necessita informar-se del que tu li vols dir, sí, has d'anar-li darrere.
Clar. Adrià, la regidora de Sant Sadurní comentava aquesta bilateralitat que hi ha, on no només és l'Ajuntament qui comunica, sinó que també la ciutadania aprofita la vinentesa moltes vegades per criticar. Això com es gestiona?
Bueno, la veritat, aquí simplement els missatges... si arriben missatges de qualsevol tipus a les xarxes socials, no? Al final tu fas un post i algú comenta, s'intenta donar una resposta de si és algú de forma educada de lo que ha comentat, també et dic que no sempre es pot respondre a tot, perquè clar, hi ha molta gent i a vegades hi ha un tema molt polèmic, com és, per exemple, les brosses ara, els canvis que estan fent tots els municipis, no?, amb el tema de les brosses. I el que sí que intentes és eliminar o bloquejar, pues, ja comentaris que siguin malsonants o insultants, no? Després, lo interessant que té les xarxes, no?, és que tens tot aquest recull de tots aquests comentaris i molts cops moltes coses coincideixen, vull dir, no?, aquestes crítiques o aquests dubtes, i llavors pues, et permet fer un post ràpidament, una nova notícia, un nou anunci responent de forma general a totes aquestes crítiques o dubtes. No cal anar persona per persona. Perquè, clar, nosaltres, encara que som un poble petit, i pots una mica permetre aquest sistema en moments puntuals, però Barcelona no crec que es pugui dedicar a respondre als comentaris de tothom.
Molt bona aquesta, Adrià. Comentaves el tema de la brossa, sempre és un tema polèmic, però la Fina Mascaró comentava també el tema de fake news. Aquesta utilització depèn de com es pot transversar. Vosaltres heu viscut algun cas últimament, si no recordo malament.
Sí. Bueno, més que fake news... El problema que nosaltres estem detectant o estem tenint és que, bueno, hi ha coses que potser s'expliquen d'una forma, que si tu omets certa informació, no?, es poden entendre d'una altra forma. O sigui, és una falsedat per omissió, no? I és una mica el que... Però, bueno, això és una cosa que en patim nosaltres i es pateix a tots els nivells, a tot arreu, no? Però depèn com es faci, pues té una gravetat o té una connotació o una altra. I és una mica aquest joc, aquesta ambigüitat amb la que nosaltres notem que a vegades es juga, no? També a vegades hi ha coses que són errònies, perquè et pots equivocar, no? I també ens ha passat, eh? Però nosaltres el que estem detectant més últimament és això, no? Això de dir la veritat a mitges i doncs confons a la gent i sembla que és l'Ajuntament que fa les coses perquè, mira, perquè s'ha llevat un dia i tenia ganes de tocar els nassos als veïns. Doncs no, o sigui, les coses... O sigui, també té molta culpa el format de les xarxes socials, no? Al final tu vols fer un format ràpid d'una frase, perquè saps que si no capturaràs l'atenció d'aquella persona als 10 primers segons, i clar, en 10 primers segons és impossible explicar com funciona l'àmbit jurídic o administratiu d'un ajuntament. És que necessites context, necessites moltes coses. I això també et força o et facilita a vegades, no?, l'excusa de dir, que jo volia dir ràpid, i clar, quan volia dir ràpid, pues, s'ha entès així, no?
Clar.
Tenia aquí el problema de les xarxes socials.
Adrià, també tenim un altre convidat. Permetem que saludi a l'alcalde de Banyeres, l'Amadeu Benac. Molt bon dia, Amadeu.
Hola, molt bon dia a tothom.
Anàvem sentint, no?, les diferents veus. Xarxes socials, una oportunitat, una amenaça?
Bé, jo ara estava escoltant aquí el company de l'Arbós i deia, bueno, poder que no digui res més, no? Perquè ja comparteixo totalment la seva opinió, totalment, i puc dir alguna cosa.
Sí, sí, sisplau,
no?
I tant.
No? Els alcaldes històrics que teníem fa uns anys, tot això no ho patien. Avui en dia hem evolucionat, per sort, hem evolucionat en tot, en medicina, en ensenyament, en el que sigui, informàtica, telecomunicacions, incomunicació també. Però nosaltres volem arribar a tothom, des de Banyeres també, igual que els companys de la comarca, suposo que d'arreu, doncs estem a Instagram, estem a Facebook, estem a l'Àgora, que ens funciona molt bé aquí, doncs els últims passos que tenim també han sigut els de WhatsApp, uh-huh. Val? Les pàgines webs, que avui en dia les pàgines webs ja ho es miren ben poc, perquè tothom va a les redes socials, pràcticament, però massa comunicació poder... que encara que sigui repetida i està tot arreu, volem arribar a tothom, però després la gent, per contrapartida, també ens vol arribar a nosaltres en plan crítiques, perquè aplausos, aplaudiments no n'hi ha, pràcticament, i és veritat que els aplaudiments, quan no hi ha ningú que ens diu res, vol dir que també es fa bé, no? Però sempre el que critica o el que es queixa és aquell que sempre fa el soroll. Els altres doncs, són passius i vol dir que els passius estan contents amb el que estem fent. Però la gent es pensa que quan envien una foto, envien un comunicat... has de contestar. I la comunicació, no sé si passa als altres llocs, però en altres banyes ens passa, que a vegades et paren pel carrer i dius que fa 2 mesos que et vaig escriure per Facebook i no m'has contestat. Dic, bueno, només faltava això ja, que tinguéssim que mirar nosaltres per Facebook. Per tant, els ajuntaments volem arribar a tot arreu, les administracions volem arribar a tot arreu, us comuniquem tot, incidències, tot, inclús pèrdues d'animals, problemes de les brosses que ara doncs, estem arrencant a tot arreu, l'altre dia va haver un desbordament... Però la gent, el que jo critico des d'aquí, i ja em coneixeu, els que em coneixeu, jo soc molt crític, no sí. Tinc pèls a la llengua, em sembla, és que realment fa falta fer tant de teatre, realment. Ja sé que els catalans ens agrada molt, som molt professionals en el teatre, som molt bons, però realment fa falta fer tant de teatre, perquè si hi ha un problema en un lloc... Tots teniu el telèfon d'emergències, tots tenen els nostres telèfons de regidors, tots saben on està l'Ajuntament. Realment no ens poden enviar aquella foto i dir-nos teniu un problema aquí i ja està.
O fins i tot l'Àgora, no? Que és el que funciona.
O fins i tot l'Àgora, no? No, ho hem de publicar a tot arreu, on després ve la segona persona i diu hòstia, com està? I després la tercera, mare meva, no fan res l'altra. Ja porta 5 hores aquí l'altra, ja fa 2 dies. Bueno...
És un tema que després parlarem. Ara farem una petita aturada per anar a les notícies més generalistes i la publicitat. Després tornarem amb els 4, que segur que tindreu moltes anècdotes.
Perfecte.
Penedès en xarxa.